Jo la cama suau li agafo, i això no es refusa. Ens em deixa de grat a duc les cuixes tocar. No em prohibí pas després palpejar-li les blanques mamelles. I va ser per a mi dolç en extrem el palpeig. Junts al llit vam anar, i allí ens vam acoblar l'un amb l'altre. No em va saber gens de greu prendre el que m'era permès.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bé, aprofitem per donar les referències del poema que hem sentit tot just començar el programa. Aquest poema és un dels 5 poemes de tema eròtic i mètrica variable publicats recentment. Serien aquells poemes que són coneguts com a Cançoner de Ripoll, els Carmina Ribipolència, del darrer terç del segle XII, descoberts precisament entre llibres antics del segle XII i procedents del monestir de Ripoll, en què algú, se suposa que un monjo, havia anat escrivint poemes d'aquesta mena de contingut. Anem sentint-ho.
Molt bé, Jordi. Doncs molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc.
Bona nit, Joan. Bona nit a tothom que està escoltant.
Avui és dilluns, estem a Punt 7 Ràdio, estem en directe, són les 9 i 3 minuts gairebé, i evidentment això és el Tirant de Llibres, com cada dilluns al vespre. Avui el programa número 131.
L'autèntic programa de llibres.
Exacte. Tenim la Gemma Grau, que ens està fent un control tècnic excel·lent, i evidentment donem també la salutació a tots els oients que ens escolten, setmana rere setmana.
I les oients.
Els oients i les oients, I toca presentar una mica què és el que explicarem avui. Avui tenim un editorial que penso, Joan, que va quedar pendent la setmana anterior.
Sí, perquè per qüestions de temps va haver d'ajornar.
Crims d'honor són crims d'horror?
Crims d'honor igual a crims d'horror, sí, perquè són... Us explicaré una història real que ja saps que aquí la perspectiva de gènere sempre n'hem parlat molt, i per tant doncs és un tema que és un capítol més d'aquesta violència de gènere que no desapareix.
Bé, avui tenim Internet i Llibres. En Jordi ens parlarà de la Biblioteca de Catalunya a la xarxa.
Això mateix, qualsevol persona que hagi anat a la Biblioteca de Catalunya sap que es troba en l'estatge d'un antic hospital i que hi ha volums molt llaminers posats a disposició del públic. Fins i tot, suposo que encara n'hi ha a l'abast directe del públic. Però, a banda d'aquests volums, també posa a disposició del públic, a través de la xarxa, una sèrie de llibres i publicacions, o no, o manuscrits, força interessants.
Tenim biografies i assaigs. Avui en Joan ens parlarà d'un llibre de Joaquim Vilarnau, 50 anys de la cançó, els 16 jutges, Raimon i els seus contemporanis. Sí. No sé si et refereixes a la nova cançó. O...
Exactament, em refereixo a això, a la nova cançó. El Joaquim Vilarnau ha fet un estudi, per això ho incloem dins d'aquest espai de biografies i assaigs, sobre els orígens de la nova cançó i el naixement dels 16 jutges, bàsicament, i després els altres que van anar sortint, el Raimon i molts altres contemporanis que llegirem aquí, i sentirem a més algunes músiques amb un CD que acompanya el disc, el llibre aquest.
Bé, ja sabeu que Tirant de Llibres sempre hem de parlar d'algun llibre, i avui l'Helena Martínez Pons, a Llibres a la Carta, ens parlarà d'un llibre d'Albert Salvador, Una vida en joc. Com sempre, l'Helena, sempre els llibres que parla sempre li agraden molt, i llavors per això en parla amb tant entusiasme. També tenim un debat avui, oi, Joan?
Sí, un debat avui. Feia temps que no en fèiem ara. I serà un debat especial perquè hi participarà la nostra benvolguda corresponsal del País Valencià, en Pare Morelló, i tots els tres que estem aquí. I
si algú vol participar...
I si algú s'hi vol afegir, hi ha línia oberta per poder trucar. Recordeu que el telèfon és el 93864-1221. I parlarem sobre el tema de la traducció. el tema de la traducció, que ja sabeu que és un tema polèmic i que aquí entre tots cadascú dirà la seva.
Tenim la Biblioteca Viva. Avui comentarem l'actualitat, els actes, totes les activitats que ens proposa la Biblioteca Pública de Sant Celoni. Tenim noticiari i el programa acabarà amb la frase que ens la portarà en Jordi. Som-hi!
L'editorial.
Bé, l'editorial d'avui l'hem posat com a títol Crims d'honor igual a crims d'horror. Això és una nota que ens va fer arribar a la vocalia de dones de veïns i veners de l'esquerra d'Eixample de Barcelona, que diu el següent: un pare enterra viva a la seva filla per salvar l'honor de la família. Això va passar el dia 8 d'aquest mes, el dia 8 de febrer. Després de 40 dies desapareguda, el cos de Menudin Memi va ser trobat en el sud-est de Turquia. La nena, de 16 anys, havia estat emmanillada i enterrada 2 metres sota terra en un corral de gallines. La policia de Adiyaman ha detingut el pare i l'avi, ja que l'autòpsia ha revelat que la nena va ser enterrada viva i en plena consciència. El pare ha reconegut que tota la família era infeliç perquè la nena sortia amb nois. Medin estava en posició fatal, no tenia ferides, tampoc havia ingerit verins o drogues a la sang, però tenia els pulmons plens de terra. D'acord amb l'Institut de Medicina de Malatia, els crims d'honor segueixen sent una pràctica comuna a Turquia, sobretot en el sud-est, on els clans curts castiguen a les dones per parlar amb desconeguts i segueixen concertant matrimonis. Tant el govern turc com nombroses associacions defensores dels drets humans han incrementat els seus esforços per posar fi als crims d'honor, una pràctica que oficialment es cobra gairebé 300 morts a l'any. No obstant això, les enquestes mostren que aquest tipus de càstigs segueixen gaudint de popularitat en el sud-est del país, especialment entre la comunitat kurda, i mira que ens sap greu nosaltres que siguin precisament els kurds que hem defensat aquí des de diferents publicacions que facin això. No? Això és completament intolerable. Sota pressió de la Unió Europea, el govern turc va canviar el codi penal del país a l'any 2004, retirant l'article que reconeixia els crims d'honor com un atenuant del delicte. Tot i això, i malgrat les suposades mesures adoptades, l'últim rànquing de les Nacions Unides situa Turquia en el lloc 101 de 109 països quan el rol de la dona a la societat, és a dir, que està dels últims. A Turquia, l'accés al món laboral i la participació de la dona en la societat segueix sent un motiu de conflicte familiar. Tot i les mesures del govern, les dades demostren que no hi ha hagut cap avenç real en aquest sentit, ha afirmat Pineda Ikarakan, coordinadora de Women's Human Rights Foundation, que és el que ha parlat sobre aquest tema d'aquí. Acabem dient que les dones segueixen representant un 3,5% dels llocs burocràtics d'alt nivell de Turquia, no solament a Turquia, sinó podem dir del món, també, segons l'associació Iris, i entre els 26 ministres del govern d'Erdogan només n'hi ha 2 dones. A més, la falta de mecanismes de protecció per a les dones impedeixen que aquestes exigeixin més drets, ja que qualsevol intent suposa un enfrontament amb el marit i a la família, i amb la família. Tanmateix, la situació sembla que està canviant, com ho demostra fort increment en el nombre de divorcis. No obstant això, la realitat és bastant pitjor en algunes regions del sud-est del país. Quan arriben els 14 o els 15 anys, el clan decideix que la va casar amb tal persona i el clan rep tants diners a canvi. I si en aquests casos, com passa a vegades, la nena decideix escapar-se amb algú, el càstig és directament la mort si la troben. Ens explica Emin Bas, coordinadora de l'Associació Feminista del Sud-est, Ban Kadin Derneji. Però la majoria de les vegades no poden escapar i opten pel suïcidi. Una opció que, infeliçment, segueixen prenent joves turques, com ara Edise i Kadire Demirel, 2 germanes que fa una setmana van saltar des d'un 7è pis a Diyarbakir a causa de l'imminent matrimoni de Hedi amb el seu cosí. Segons un estudi de la Universitat de Diyarbakir, la meitat dels reus condemnats per crims d'honor segueixen sense penedir-se del seu delicte, una actitud que també és compartida per les seves respectives famílies.
Internet i llibres.
Bé, anem a parlar avui de la Biblioteca de Catalunya des de l'accés que hi tenim a través d'internet. És a dir, si cliquem en un cercador, algun dels més coneguts, Biblioteca de Catalunya o Biblioteca Catalunya, o bé, si escrivim en el requadre corresponent l'adreça http://www.bnc, que deu correspondre a Biblioteca Nacional de Catalunya, .cat, oi? Accedirem a una pàgina en què ja ens donen una possibilitat de tria elevada. Coneix la Biblioteca de Catalunya, busca la Biblioteca de Catalunya, etc. En dues columnes d'aquest menú, la de destacats i la de fons, ja se'ns proporciona un accés a allò que serien les col·leccions digitalitzades. Per tant, consten a dues columnes, tant a destacats com a la de fons. Si entrem a les col·leccions digitalitzades, bé sigui d'una columna o de l'altra, tant hi fa, oi? Trobarem un altre menú amb una sèrie, són 6, 7, 8, 9, 10, unes 15, uns 15 requadres amb imatges en què ja se'ns classifiquen aquestes col·leccions digitalitzades. Quines són? Doncs bàsicament Arca, Arxiu de Revistes Catalanes Antigues, després la Revista Destino, 1937-1980 i després 1985, manuscrits, llibres impresos dels segles... Manuscrits és una, llibres impresos dels segles XVI al XVIII n'és una altra, materials gràfics, partitures, enquadernacions artístiques, incunables, llibres impresos del segle XIX al XX, cartells, fons fotogràfic Salvany i epistolari i obra literària Joan Maragall. On es trobaven abans tots aquests fons? Naturalment, repartits en espais diferents de la Biblioteca de Catalunya, penso que en sales de reserva, d'aquelles que tenien doncs una vigilància especial quan volies consultar algun d'aquests llibres més antics. Avui dia, com que n'han digitalitzat els fons, podem consultar-los a través d'internet. És a dir, ja no cal que ens traslladem físicament a la Biblioteca de Catalunya. Ara bé, no és el mateix la consulta, oi, que poder disposar físicament o almenys d'una manera més directa, fins i tot de forma digital, d'aquests fons.
Perquè els pots consultar però no te'ls pots descarregar?
En algun cas te'ls pots descarregar i en algun altre cas no te'ls pots descarregar. O almenys no queda clar que te'ls puguis descarregar.
Amb una llicència protectora?
No. Crec que... Bé, ara en parlem, doncs. Mireu, si entrem, per exemple, a l'apartat manuscrits, és clar, això es refereix a, tant a còdex, és a dir, el còdex és el llibre tal com el coneixem avui dia, el llibre enquadernat pel llom, que va substituir el rotlle de papir, bàsicament. Per tant, el còdex podia ser fet en pergamí i posteriorment és fet en paper. Podem trobar doncs aquesta mena de manuscrit relligat o bé fulls sols. Bé, d'entrada, si entrem a la secció de manuscrits digital, oi? El primer text al qual tenim accés ja és interessantíssim, Les homilies d'Organyà. És a dir, podem llegir un dels textos fundacionals, ja sabem que no és el primer text escrit de la llengua catalana, però sí un dels textos fundacionals de la llengua catalana. Ara, és clar, si anem rebuscant, què hi trobarem? Doncs hi trobarem, sobretot, textos religiosos o bé... poètics, escrits a mà. Ja sabem que poden ser fets per copista o pel propi autor, és a dir, que poden ser heterògrafs o hològrafs. Bé, així que, en definitiva, podem trobar-hi fins i tot pàgines d'una novel·la, no es diu de quin autor o autora, pàgines de novel·les escrites a mà, etc, etc. Però segurament que textos de l'estil de les homilies d'Organyà són els que més poden interessar. Encara podríem entrar als incunables de la Biblioteca de Catalunya. Clar, tothom sap que és un incunable, oi? En definitiva, són aquells llibres publicats, impresos, abans del 1500. I, és clar, molts són religiosos, evidentment. Recordeu que el primer llibre imprès per Gutenberg va ser la Bíblia. Però no ho són exclusivament. Per exemple, els historiadors hi poden trobar la sentència arbitral de Guadalupe, aquella que va decidir la qüestió dels pagesos de Remensa en temps de... devia ser ja Ferran II, no?
No te sabria dir.
Bé, llavors, en definitiva, també pot trobar el llibre del Consolat de Mar, o pot trobar els usatges de Barcelona, o llibres que són clàssics com el Regiment Preservatiu i Curatiu de la Pestilència, un llibre de medicina, etc, etc, etc. Depèn de l'interès que tingui, del camp que vulgui consultar, o si vol consultar senzillament un llibre imprès abans del 1500 i es pot familiaritzar amb els tipus de lletra, no hi haurà problema. Ara, és clar, aquests accessos, que són ben interessants, només ens permeten consultar llibres, no pas baixar-nos els, allò que seria descarregar-los. Per això ens hem de traslladar a un altre dels apartats que hi havia dins de col·leccions digitalitzades de la Biblioteca de Catalunya, la que du com a nom concretament llibres de la Biblioteca de Catalunya a Google Books. I allà sí que hi trobareu, clar, heu de fer una cerca interna quan entreu aquí, a llibres de la Biblioteca de Catalunya, Google Books, i aquí sí que, si sabeu què podeu trobar, o bé posant un mot que us faci la cerca, llavors us apareixeran llibres impresos posteriors al segle XVI, segurament, seran a partir del segle XVIII, posem per cas, o XVII o XVIII.
I... Per exemple, les poesies del rector de Vallfogona.
Sí.
O Calaix de Sastre.
Perfectament, ho podreu trobar allà. Jo, concretament, hi vaig trobar tres catecismes que un avantpassat meu el va publicar a finals del segle XVII, el 1699, i principis del XVIII, 1715 i 1735. A més, com que és un escriptor, Josep Plens, que consta a la història i la literatura catalana per aquests catecismes, precisament, doncs a mi m'interessava, esclar, com a filòleg, com a parent seu, i per manejar, doncs, llibres d'aquests antics.
I te'ls va deixar descarregar.
Sí que, els que es troben digitalitzats a través de Google formen part d'aquell acord entre Biblioteca de Catalunya i Google que ha consistit en l'escaneig d'aquests llibres sencers, i llavors la seva aparició en format PDF. I aquest format PDF sí que te'l pots descarregar. Aquells llibres que jo fa anys vaig anar a consultar físicament, tocant el llibre del segle XVII o del segle XVIII, doncs ara ja te'ls pots descarregar en PDF. I aquests que a mi m'interessen, concretament, o els llibres que cadascú vulgui anar a buscar.
Que són escanejats amb un escàner.
Sí, que són escanejats, se suposa, de tal manera que no es danya el llibre i que permet moltes més consultes, encara sense perjudicar físicament el llibre.
Molt bé.
Som-hi.
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption.
Bé, amics i amigues, avui a la biografia d'assaig parlarem del llibre de Joaquim Vilarnau, que té el títol de 50 anys de la cançó, els 16 jutges, Raimon i els seus contemporanis. Això està editat per Cossetània Edicions i el grup Enderroc, que és una edició, una coedició, diguem-ne. Per tant, està fet a Valls i a Barcelona, el 2009, o sigui, fa poc que ha sortit, realment, 111 pàgines, 14,80 euros aproximadament. Hi ha un CD amb 16 interpretacions fetes per als integrants dels 16 jutges, dit audiència pública. Bé, en primer lloc, agraïm a Cossetània Edicions la gentilesa de fer-nos arribar el volum per poder-lo comentar. En aquest llibre s'explica l'origen i el desenvolupament de la nova cançó catalana, de com va aparèixer tot aquest nou moviment. Molt conegut, el nom de la nova cançó, es deia. Joaquim Vilarnau, el seu autor, el fenomen de la nova cançó, va donar llum a una creació musical contemporània silenciada per la repressió franquista. Així, 50 anys de la cançó recull l'article de Lluís Serraïma, que es diu Ens calen cançons d'ara, que es va publicar en 1959 a una revista que es diu Germinàbit. Germinàbit era un antecedent, una revista antecedent de la que després seria la revista Serra d'Hort, que era les poques que es podien publicar en català perquè tenien l'empara de l'Església, tot s'ha de dir, que els experts han considerat un manifest fundacional de la nova cançó. Això, fixeu-vos, ens calen cançons d'ara, volia dir que ens calen cançons catalanes, però d'ara, que siguin actuals, no només les antigues. I el mateix autor atribueix la proliferació de la música en català a una relaxació de la situació sociopolítica que va permetre noves iniciatives culturals. La situació política es va tranquil·litzar i va permetre l'eclosió d'aquests grups. També recordem que aquests anys, a principis dels 60, va aparèixer Edicions 62, a l'any 1962 precisament, aprofitant una escletxa del que en deia allò és la llibertat de... d'una certa llibertat, que hi havia una certa llibertat, No és que fos allò, no hi hagués dictadura, perquè la dictadura continuava matant i fent totes les malestars possibles, però en aquest, totes les escletxes possibles, o es feia teatre també, primer d'amagat, després més en públic, doncs, entre d'això va néixer la nova cançó. En més d'un centenar de pàgines, Vilarnau examina els noms i les cançons dels pioners de la música en català. Van nodrit d'articles ja publicats en la majoria en Enderroc. El llibre inclou retrats de tots els integrants dels 16 jutges i un capítol dedicat a Raimon, que fa 50 anys va concebre el vent, però que tanmateix no va integrar-se mai al jutge, als 16 jutges. No s'ha integrat mai perquè la ideologia de Raimon no coincidia amb l'ideologia, podien dir, petit burgesa o no massa prou combativa de la majoria dels integrants dels 16 jutges. I per això no s'hi va integrar, bàsicament per un problema ideològic. Sentirem en un fragment d'una cançó del CD que acompanya el llibre, originalment enregistrat el 1966, i en aquest cas ens sorprendrà la veu d'un Joan Manel Serrat molt jove que canta un fragment de la cançó que es diu Una guitarra.
Me la van regalar quan em voltaven somni dels meus 16 anys encara adolescent i entre les meves mans que tremolaven jo vaig prendre ben fort aquell joguet. Varen créixer plegats, jo em vaig fer un home.
Bé, evidenciant l'empremta que van deixar els jutges, el llibre també enfatitza l'aportació de molts altres músics contemporanis, com ara el pop dels anys 60, perquè als anys 60 ja hi havia música pop a fora i aquí també. I direm alguns noms que potser alguns que ja són més grans ens sonaran, els altres poden no tant, i per això doncs, m'he permès la veritat de posar una mica de llista. Un dels primers va ser Francesc Heredero, que va començar a fer cançons de l'Elvis Presley en català. Elvis Presley en català, i als anys 60 ja existia. Grups com els Quatre Gats, Toti Soler, ara és un guitarrista, però va arribar a cantar dintre un grup que es deia Els Xerracs. Els Dracs, que va interpretar la versió de House of Rising Sun, de, que és la casa del sol naixent, dels Shadows i dels Animals. Això en versió catalana també. O Jordi Batista amb Els Tres Tambors, un grup també mític d'aquella època que escoltàvem en delit els que podíem tenir el disc. Que per això en tinc un d'aquests discos, en tinc. Xavier Garriga amb el grup Els Consellers i Lluís Miquel amb Els 4Z, doncs són grups que havien fet doncs música pop en català. Encara hi trobaria altres formacions com Els Drums, versionant el tema dels Beatles i el Submarí, que es deia el Submarí Groc, lògicament. De bons, versionant els Rolling Stones amb Satisfacció, i els Beatles amb Yesterday, ahir. També hi havia els Chops, els Corps i l'Eurogrup, que això no és cap cosa de l'Europa comunitària, És un grup que es va crear llavors. Dins de la música anomenada Ye Ye, destaquen dues dones, la Nuri i la Magda, que també cantaven amb aquest estil, un estil ballable. Encara podem trobar altres grups com els Xics del País Valencià, amb Remigi Palmero, i els Alemans de les Illes, amb Maria Albero. No podríem oblidar l'altre gran cantant procedent de les Terres del Sud, Ovidio Montlló. Ara toca sentir un nou fragment del CD. Es tracta de Delfí Abella cantant Cap al Futbol.
Cara a la feina, calibrem els resultats. Després llegim sense treva comentaris agrapats. Discutim bé la jugada del primer o de l'últim gol. I tots a fi de setmana pensem com un home sol. Cap a futbol, cada diumenge, cap a futbol. Com sardines a la llauna disfrutem, que prou se'ns nota, veiem 22 ganàpies disputant-se una pilota. Cridem per animals de casa amb fort i unànime udol. Ha de guanyar l'equip propi tant si es vol com si no es vol. Cap a futbol, un dia i altre, cap a futbol. Quan guanya el conjunt dels nostres...
Bé, i seguirem allò. Us diré que per això que actualment la discogràfica Picap ha fet un disc que es diu Pop Yeye en català, d'autors diversos, i que us recomano, perquè si voleu recollir tots aquests autors que han parlat ara i alguns altres, doncs podeu anar allà i buscar-lo. Es diu Pop Yeye català, diversos autors. Hi ha aquí, per exemple, doncs, aquests que m'han anomenat, els Drums, Eurogrup, els Dracs, els Picapedrers, els Cops, els Tres Tambors, i altres exponents de la finalment reivindicada Catalunya 60s.
Sí, si em permet, Joan, que no vagin a les botigues a buscar-lo, que vagin més aviat a un quiosc o una llibreria, papereria, on tinguin la revista Enderroc, perquè venia encartat amb la revista Enderroc d'aquest mes de febrer.
O sigui, encara hi sou a temps de comprar-la. Bé, seguim. Per altra banda, va sorgir el grup de folk, integrat per alguns dels 16 jutges, com la Maria del Mar Bonet, amb Jaume Sisa i Pau Riba. Com es pot veure, va ser un esclat d'una nova música popular en català, que era la que calia en aquell moment. El llibre també fa una llista de 50 cançons, per tant, de 50 intèrprets diferents de tots els països catalans que van, diguem-ne, eclosionar en aquesta època, amb una breu biografia i un fragment de les seves cançons. A més, explica quin és l'origen de cada cançó, qui la cantava, etc. El CD té uns afegits que va fer per l'edició... l'última edició del 2009, que és aquesta que sentim, és un fragment de Lluís Llach amb la cançó La Barca.
La barca va de pressa, tot travessant la mar, per camins llunyans, se'n va. I encara veig el pare que ajuda el meu germà a posar bé el pal cap dalt. La barca va de pressa.
Ara el govern de la Generalitat, amb motiu dels 50 anys de la nova cançó, pensa organitzar tot un seguit d'actes d'homenatge que tindrà com eix central una gran exposició al mes d'abril. A més, els 16 jutges i Lluïsa Reima han rebut ja la medalla d'or del Parlament de Catalunya com a agraïment, diguem-ne, de la feina feta durant tots aquests anys durs, que eren anys molt durs. En tot el que he dit ja es veu que és un document imprescindible per a totes aquelles persones que volen saber com va anar tota la història de la nova cançó i pels qui, ja més grans, volem recordar tots aquests recitals i festivals musicals catalans. Repetim la referència: Joaquim Vilarnau, 50 anys de la cançó, els 16 jutges Raimon i els seus contemporanis, Editorial Cossetana Edicions i Grup Enderroc, Valls de Barcelona 2009, 111 pàgines, 14,80 euros, més un CD que acompanya aquest llibre. Acabem sentint un fragment de la cançó més emblemàtica de la Maria del Mar Bonet, que figura també en aquest disc. Què volen aquesta gent?
De matinada han trucat, són el replà de l'escala, la mare quan surt obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill, que no és aquí, ni s'ha dormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben compromès n'estava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada?
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Hola, què hi ha? Com esteu?
Hola, com va tot? Escolta, avui qui és que juga la vida?
Ai, no em diguis això, que avui, precisament avui estic com molt sensible i per la mort d'en Pep Pallàs, que és una persona que jo m'estimava molt i que és un dels bombers que va morir en l'incendi de l'estiu. Vull dir que ell se la va jugar i ben jugada, pobret meu.
Pobre.
Sí,
i tant.
Sí. Però bueno, aviam, canviant de tema i anant al que ens ocupa a nosaltres, doncs, aviam, avui us volia parlar d'una vida en joc. Qui se la juga? Doncs realment la novel·la és, en una paraula, apassionant, des de la primera pàgina fins a la darrera pàgina. I l'autor té la gràcia, per dir-ho d'alguna manera, de que cada pàgina que llegeixes, doncs és una... O sigui, et tenen ganes de llegir la següent, de manera que és difícil deixar-ho per fer altres coses. Fins i tot et sembla com una nimietat l'haver de menjar, saps? L'haver de dinar o l'haver de sopar. La qual cosa, la veritat és que és admirable. Us parlo una mica de l'obra. L'obra, això és una història ambientada a la Barcelona de principis del segle passat, del segle XX, una Barcelona on, els conflictes socials són molt, molt explícits. Artísticament parlant, visquem la crisi o el pic del modernisme, i tenim un personatge que surt del que popularment es diu baixos fons, però molt, molt, molt baixos, d'una capa social doncs molt, molt depauperada, i com va fent una escalada social, no tant gràcies a les seves, habilitats positives, sinó més aviat als seus coneixements d'ajustament d'aquests baixos fons. I on va parar? Doncs, un personatge així no se m'acudiria a mi a altre lloc que anar a parar en un casino que està situat a la Rabassada. I, escriu el casino de la Rabassada, vaja, escriu així. Que és un lloc que pretén és fer un retrat de la Barcelona de l'època, però que alhora amaga grans i interessants secrets. La història comença amb l'aparent, i fixeu-vos bé que dic la paraula aparent, assassinat d'un dels clients del casino. I a partir d'aquí, doncs, aviam, en Víctor es va trobant en situacions cada vegada més perilloses, rocambolesques, intrigants, misterioses, com vulgueu dir. I com a tota bona història de gàngsters, per entendre'ns, havia una bona història d'amor. I és l'amor que ell sent per una noia de família B, de classe més alta, que es diu Carla Torres, i bé, i aquesta relació, o sigui, aquesta mena de flirt o afer, o com hi vulgueu dir, doncs també té una transcendència dins de la història del llibre. Aviam, no us puc dir massa cosa més sense revelar detalls que m'agradaria no haver-ho de dir, no? Però una investigació policial pel mig, una banda de delinqüents una mica pesats, que estan sorraneules, per dir-ho d'alguna manera, no? I que, bueno, i que li van al darrere bastant. A mi m'ha agradat molt, jo recomano el llibre, primer de tot, perquè compleix les funcions de la literatura, que és entretenir i alhora...
Estem tornant a sentir com uns xiulets, com si fossin de tecles.
Doncs jo us prometo que no tinc l'orella a l'auricular i no tinc res més. Tinc les mans absolutament separades.
Molt bé.
Bueno, què us puc dir de l'Albert Salvador? Jo no el coneixia, reconec que no el coneixia. Aquest llibre també, com sempre, va caure a les meves mans. Tu que comentes llibres, doncs llegeix, perquè aquest t'agradarà molt. I reconec que he quedat gratament sorpresa. Què us puc dir d'Albert Salvador? Bueno, és relativament jove, és del 51. En realitat, ell, a banda d'escriptor, també és enginyer, i això es nota amb la riquesa del vocabulari. I bé, té diverses coses fetes, vull dir, de conte infantil, assaig, novel·la... Bàsicament ell el que fa en totes aquestes obres és, suposo, el mateix que ha fet amb això, amb Una vida en joc, no? Que és barrejar o imbrincar la realitat, la ficció, el misteri i els sentiments. Tot això molt ben documentat, eh? Vull dir, aviam, us recordeu quan us parlava del Busquets, del llibre d'en Busquets?
Sí.
Doncs ve a ser una cosa així, molt ben documentat. I a més es nota que les fonts són autèntiques. I bé, ell sobretot publica Columna, que és de l'editorial que és un enigma en joc, i té guanyat diversos premis. Néstor Luján també té, em sembla que és un de sèrie negra, en Planeta, també... que és pel rapte al Mort i al Marsellès, que aquest tinc a l'ull tirat i tinc moltes ganes, de veritat, de llegir-lo, perquè tinc la sensació que no em defraudarà. Havent llegit aquest, estic segura que m'agradarà molt. I, aviam, penseu que no és fàcil barrejar una mica el gènere històric amb el gènere de misteri, d'intriga, de... Jo el recomano molt, la veritat. També us haig de dir una cosa, no espereu allò de dir, o sigui, al final no és esperat. Tu vas pensant, això acabarà així...
És un final sorprenent.
Ahà.
I el preu, el saps, el preu?
Sí, a veure, és un altre llibre comprat a l'aeroport, però...
No paga royalties.
La persona que me'l va portar, perquè volia que el llegís, me'l va portar amb una espècie de transfer que va fer en un aeroport, a l'aeroport del Prat. I aquí marca 16 euros.
Ah, 16 euros, està bé.
Molt bé, així estem parlant del llibre d'Albert Salvador, Una vida en joc, editat per Columna i que té un preu aproximat de 16 euros.
A l'aeroport, a la terminal.
A l'aeroport.
Molt bé. Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Helena.
Doncs a vosaltres i
ja saps
i res,
que el
no?
Temps és una dictadura inevitable en el món d'Orra.
I ara sé que inicia un debat que no em penso perdre.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies, eh?
Vinga, fins a veure.
Dilluns.
Fins dilluns.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. El debat.
Bé, comencem el debat i és un espai que deia que feien dies que no el fèiem, fèiem setmanes que no el fèiem, i ara tornem a parlar sobre el tema de les traduccions i ens presentarà el tema l'Empar Murelló, que ja tenim al telèfon. Bona vesprada, Empar.
Hola, bona vesprada, Joan, bona vesprada, Jordi, a Francesc i a tots els que escolteu.
Com estàs?
Mira, esperant la vostra telefonada i desitjosa de participar en el debat.
Doncs digue, ja saps que et toca això de presentar un mica el tema.
Mira, jo havia pensat per obrir així un poc de debat i de... Jo darrerament havia llegit dues traduccions, dos llibres magnífics, fantàstics, però crec que les traduccions són així, no? Són bons llibres, però el meu decebement és que les traduccions les he trobades un poc dolentes. No tant pel primer, que és el llibre Fa mil anys que sóc aquí, que me'l van regalar uns bons amics.
Sí, em van parlar d'aquí, de la Mariolina Venezia, oi?
Efectivament. Doncs aquest llibre no és que... A veure, jo no he detectat una mala traducció, però sí errades d'aquelles de puntuació o d'accents, així que se'ls han escapat, que algú, després de fer la traducció, no ha fet una revisió, pot ser, de
llibre. És aquest que està editat per La Campana?
Sí, està editat per La Campana, però que certament m'ha decebut, perquè abans de la pàgina 60 n'he trobat moltíssimes errades i gallifades, o com vulgueu dir-ho. Ha sigut Invisible, de Paul Auster, que ho edita Edicions 62. Mira, quina pena, perquè, bé, us il·lustra directament sobre les pàgines, no? Mira, diu, en un trosset que us puc llegir, diu, però quan coneix un noi que diu que és poeta, el primer verb que li ve al cap és morir-se de gana. El primer verb és la primera roda que tenim. Després tenim, diu, llenguada a la brasa amb patates bullides i col de Brussel·les per acompanyar. Li ve de gust o s'estima és una altra cosa. Segona errada així també de text. I després diu, sobretot després que la Margot em digués que ja la no necessitava. Que ja la no necessitava.
Sí,
i sintacte. Us dic la darrera, que aquesta em sembla, no sé, a veure. Diu, havien passat massa coses en massa poc de temps i no n'hi havia cap que semblés real. En Bor va collir la pistola... Sí, com si fos la pistola una taronja, ja t'ho dic.
Sí.
Va collir la pistola i no va deixar caure. En lloc de va agafar o aprendre, no, va collir la pistola. Doncs això abans de la pàgina 60, d'edició 62. I aquestes eren un poc les galimaties aquestes, no?, que volia obrir amb el debat, que volia encetar amb els debats, per parlar, si no ben bé, dels correctors automàtics o de la revisió de galerades. Quina pena, no?, que editorials tan potents com La Campana o com Edicions 62, que és una editorial forta i un grup editorial ben fort, no dediquen part del pressupost o dels ingressos que reben o de les subvencions, no sé, per a ser un poc més rigorosos, no?, i per esmenar les errades lingüístiques del tipus d'aquestes que acabem de llegir. I obriria per al debat, si voleu, una pregunta, que és que no estan ben remunerats els traductors literaris, o què passa amb els traductors literaris? Què passa amb les editorials, no? I a veure què en dieu vosaltres, també.
Jo penso que els traductors literaris poder no estan prou remunerats. Això, vull dir, el que cobren tant per pàgina, i per tant, sí. Clar, quan fas això... I, a més, a tant per pàgina i, segons quins llocs, a tant per paraula. Per qual, clar, el que interessa és fer moltes pàgines i anar ràpid, perquè si t'entretens molt, clar, ja no surt a compte el que et paguen, no?
Clar.
I això és el que passa en general, això. Uh-huh. Però, d'altra banda,
sí,
és que a mi...
Sí, certament que la remuneració segur que serà escassa i no sé, pot ser de vegades a lo millor irrisòria, no? Però qui ocupa aquest sector, no? Aquests traductors literaris, qui s'encarrega d'ells o... Què és el que passa amb ells?
És que haurien de passar per una segona traducció, una segona revisió.
Una segona revisió, clar, de galerades, clar, això és el que no es fa.
Per això hi ha les galerades, no? Els llibres ben fets passen una segona revisió i llavors allà es corregeixen la majoria de coses d'aquestes.
Llavors que el problema no és tant, potser, tant de traducció com de correcció.
Clar.
Més que el traductor, potser aquí on ha fallat l'editorial és en la correcció abans de portar l'impremta, no? Potser.
Sí, suposa que sí. No? De tota manera, és que certament que falla, ni hi ha unitat d'estil, ni se revisen ni les galerades o errades d'aquest estil.
Això
no?
Sí que és una altra qüestió.
Quina
sí.
Pena, quina pena. O és que se fan les traduccions a correcuita, perquè clar, que collir la pistola, com les taronges que collim per ací baix, Doncs és que clar, això té colpeig als ulls.
Podria
això
ser possible, oi? Almenys per aquí al Principat es faria servir si li hagués caigut la pistola a terra, no?
Clar, però no,
però
no,
si no li
ha
caigut a terra...
No, perquè ja t'he dit, no vull desvelar de tot el llibre perquè en parlem.
Però si seria millor recollir la pistola, no pas collir-la.
Clar, no, però se la treu de la butxaca, vull dir-te, que ja t'ho anticipi.
La butxaca, llavors s'ha agafat.
No.
Sí.
Escollir.
Exacte. Clar, és que el que hauríem de tenir en compte és que un traductor que hagi passat per l'escola de traductors i intèrprets,
sí,
hauria de tenir un bon domini de la llengua d'arribada, a part d'un bon domini de la llengua d'origen, oi?
Però fixa't que efectivament de la llengua d'origen exacte, efectivament. Però, clar, no només és canviar una llengua per una altra la traducció, sinó passar d'una literatura a una altra, no? D'una cultura a una altra, i això jo crec que és important.
Jo...
Sí. Digues.
No, que per això jo que animaria la gent que aprengués idiomes, a més avisant que els idiomes només s'aprenen primer des del desconeixement i després des del gradual aprenentatge, o sigui, s'ha de partir sempre des del desconeixement, i que s'atrevís a buscar versions originals de textos que estiguin disponibles a la xarxa. Recomano, per exemple, Manybooks, em sembla que és .net, on, vaja, un pot descarregar-se en format llibre digital en moltes variants, una d'elles és el PDF, i una infinitat de títols, sobretot de títols que no són de la més rabiosa actualitat perquè no han de pagar drets d'autor.
Però Jordi, jo ja t'entenc el que vols dir, que està molt bé llegir en versió original, però no tothom té temps per posar-se a aprendre idiomes, perquè la gent té molta feina, i si la gent ha d'anar al gimnàs, la gent ha d'anar a comprar...
Clar, però també ha d'anar... La gent vol viatjar, i quan viatges... No aprens res? Clar, és que...
No t'ho sabria dir si aprens llengües. Aprens a veure com es diu sortir amb el metro, això sí.
Sí, èxit, ja està. No, a mi em sap greu, jo vaig denunciar-ho fins i tot en un programa que vam fer sobre Stieg Larsson.
Sí, el que
havia passat amb aquelles obres. Jo va ser, jo penso, una molt mala política editorial.
Sí.
Encara que, clar, com esperonat jo suposo pels presses, i per tot plegat, clar, van sortir uns llibres com xurros i no van sortir ben fets.
Clar.
Van sortir ben fets,
però
en traduccions a partir de l'anglès.
Tot el llibre, només el títol?
No, és que el problema és que tot el llibre venia de la versió anglesa del llibre. No va traduir, no hi havia un traductor suec català.
O francesa, que em sembla que els títols en francès eren igual, eh?
I en espanyol igual. I resulta que, clar, que tot el llibre, per tant, ja no sabien quin llibre estaven llegint.
Clar, exacte. Què estàs llegint? És una traducció de la traducció de l'intermediari.
Llegeixes Larsson o llegeixes ja una versió d'una versió? Clar, el llibre es desfigura molt.
Clar.
I això no penso que... I més, això s'hauria de dir. S'hauria de dir traduït de l'anglès, com a mínim, perquè, clar, sembla que això sigui del suec, que algunes editorials sí que ho han fet, amb Angel, per exemple, que fa tots que és del suec al català, però no totes les editorials ho han tingut en compte. I et sap greu que Columna has fet això. I també em sap molt greu això de deixar edició 62, que és la primera vegada que veig que algú es queixa de 62, perquè jo pensava que els llibres que feien ells, per ser una editorial
eren
tan potent,
més rigorosos.
És les més potents que hi ha a tots els països catalans,
clar.
Doncs clar, que faci, que dediqui una part dels diners a revisar els textos, home, perquè si no... També passa això que dius.
Que això és una pena. Jo recordo perfectament, Joan, quan vas comentar allò de l'home que no estimava les dones, no? Que en lloc de que odiava. Però això ja ha passat més vegades en la literatura. Jo he llegit, a propòsit de fer aquest debat, que la Ventafocs, Vesperon, la sabata de cristal no era de tal sabata de cristal. Ve també d'una errada en la traducció i la sabata era realment de cuir. Imagina tu com era la cosa. Sembla ser que s'havia fet la traducció del francès, jo no en sé de francès, ho llegiré tal com s'escriu, no? La confusió va vindre del baire, que significa cuir, i del berre, que significa vidre o cristall.
Yeah.
I d'ahí que li van col·locar, que després li anava molt bé, la sabateta de vidre a la Ventafocs, no? I bé, i el mateix ha passat en pel·lícules, en títols de pel·lícules, que s'han traduït també... o s'han subtraduït, o sigui, ha subtitulat, perdó, el títol, s'ha afegit alguna paraula o alguna cosa en la traducció en castellà o en català per fer entendre o ja per interessos comercials, que s'aclarirà ben bé que era una cosa i no una altra, no?
De tota manera, jo també voldria dir una cosa. Ens estem centrant molt en errors de les traduccions i sembla que tothom quan tradueixi s'equivoqui. I en català també tenim grans traductors i també s'hauria de reivindicar, per exemple, el Carné, que tradueix Dickens.
Riba.
O Riba,
molt bé,
també,
molt bé.
El traductor
sí.
Aquests són grans actors.
Molt bé,
Quim Monzó ha fet traduccions.
Pedro Ló, Pedro Ló.
També les traduccions també en surten de ben fetes, també, i també s'ha de reivindicar.
A mi, afortunadament, també. Afortunadament.
Sí, noi, és que saps què passa? Quan tradueix un escriptor, normalment la traducció és bona. Normalment. Mm-hmm. Perquè ell té el seu propi estil i com que l'altre també és una de creador, són creadors i creadors. Clar. I ja miren de no desfigurar.
El Segarra, també és un gran traductor.
Segarra, també.
Shakespeare, seguit.
Clar, i això que dius, Joan, molt bé, perquè també és cert que després has de pensar a qui t'adreces quan traduïxes, no? No és el mateix el públic latinoamericà que el públic... Me refereixo a la gent en castellà, clar. Mm. El públic espanyol... No és el mateix traduir al català, efectivament, que traduir al francès. O... I justament, a mi, la pena que m'ha donat aquests llibres, perquè Paul Auster és un narrador tan potent, i el llibre ja en parlarem un altre dia, però és que precisament resulta que el protagonista és un jove poeta, no? I que després es dedica no a la literatura, vamos, no a la literatura, fa traduccions també, i mira... I semblava una història, i dic, si aquell senyor Paul Auster, després de ser Premi de les Lletres, Premi Príncep d'Astúries i no sé quants premis més que té per ahí, llegeix aquesta traducció d'Edicions 62, no sé, jo havia estat per escriure a Edicions 62 i dir-los, escolteu, en properes tirades, propers tiratges, feu el favor d'esmenar aquestes xicotetes coses que una no passa res, perquè a qualsevol se li pot escapar una... sobretot si és així, un signe de puntuació o una... Però, clar, tantes i tan seguides en les primeres pàgines del llibre...
No sé, potser per tancar el debat, de certa manera, sí que voldria dir, ja em direu si estareu d'acord, que, clar, hi ha vegades hi ha hagut gent que ha intentat desqualificar de manera general el procés d'una traducció, no? Dient allò, aquella frase, la tradició, traductor traïdor, no? Allò, traductor
sí.
I traductora.
Uh-huh.
Però, a veure, jo... En funció de tot el que hem dit, dic sí, no, reivindiquem el valor de les traduccions, però ben fetes.
Clar.
No sé si...
Ben fetes, sí.
Si estaríeu d'acord.
Sí, no, les traduccions
completament d'acord.
I han de cobrar d'acord amb el que...
Efectivament,
la feina
clar.
Que fan.
Que passa que jo crec que per estalviar diners i per augmentar els interessos que després trau, bueno, la rendibilitat, doncs això, paguen poquet, potser utilitzen a persones acabades de llicenciar, se fan ràpidament, no se revisen, se tiren a lo millor per urgència de mercat i no sé, bueno, aquestes coses. De tota manera, el portal d'UNESCO, en la secció de literatura i traducció, et remet a moltíssimes pàgines de tot arreu del món on se fan bones i traduccions de material que no en coneguem, no? I bé, Saltana seria la revista de literatura i traducció dels països catalans, també, però sí. Que fa també traduccions de les quatre llengües de l'estat espanyol.
En part, ho hem de deixar aquí, perquè hi ha el temps sense teatre de sobir i encara ens queda una cosa abans de
vinga,
acabar el programa.
Vinga, aleshores, endavant.
Ens veurem dilluns que ve.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Vinga, per
adeu,
abraçada.
Adeu.
La Biblioteca Viva.
Bé, amigues i amics, acabarem el programa amb aquest apartat, la Biblioteca Viva, i després farem la frase. Hem de citar tres activitats que ens ha passat la Biblioteca L'Escorxador, que tindran lloc el mes vinent, el mes de març de 2010, dins les activitats de la Setmana per la Pau. El dia 12, divendres 12, a 6:45, Hora del Conte a la Batllòria, Contes del Món, amb Anna Font, una activitat infantil per nens i nenes a partir de 4 anys. El divendres 19, a les 9 de la nit, Nit de Lletres, una tertúlia literària per adults sobre la novel·la de Pere Calders, Ronda Naval sota la boira, conduïda per Joan Manyes. I finalment, ara els divendres, es fa els divendres, l'hora del conte, divendres 26 a les 6 de la tarda, una altra activitat infantil, La vella Àfrica, a càrrec de la companyia La Tabola, per a nens i nenes a partir de 4 anys. Som-hi.
Bé, i acabarem amb la frase, com hem dit. La frase s'ha de contextualitzar a l'any 1957, durant un sopar, el sopar del lliurament del Premi La Lletra d'Or. El guanyador, Josep Pla, s'està comportant d'una manera una mica lleument maleducada, i Salvador Espriu va aconseguir fer-lo plorar. Sostenia Josep Pla que després de la mort hi havia un buit total, i Salvador Espriu senzillament li va demanar: no ha tingut mai algun altre sentiment, senyor Pla, quan se li ha mort un familiar o un amic molt pròxim? La resposta de Josep Pla va ser posar-se a plorar. Duia unes quantes copes de més, segurament. I aquí ho deixem.
Bé, sabeu que avui, precisament, fa 25 anys que Salvador Espriu va morir, el 22 de febrer de l'any 1985.
Cal rellegir la seva obra, Des d'aquí la recomanem, diguem, amb tot l'entusiasme, perquè és un gran poeta.
Molt bé, doncs saludem, agraïm a tots els oients i a la Gemma Grau, que ens ha fet com el control tècnic, com sempre, excel·lent, i us encoratgem a tots els oients i les oients a seguir-nos el dilluns vinent, 1 de març, el següent programa de Tirant de Llibres, que serà el número 132. Molt bona nit.
El programa d'avui es retransmet el dimecres.
Bona setmana.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Morelló, Helena Martínez Pons, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.